A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca ja ho sabeu que cada setmana a aquesta hora us parlem de llibres, llibres en l'àmbit de la literatura infantil o juvenil, i avui parlarem de, no només d'un llibre en concret, sinó de llibres en general a través d'una editorial, que per cert és el primer cop que passa per al nostre programa. Es tracta de l'editorial Fragmenta, que té a més una col·lecció adreçada al públic infantil, que és Petit Fragmenta. I per fer-nos 5 cèntims de la col·lecció i dels llibres, tenim a la seva editora, la responsable, l'Inés Castelbranco. Inés, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Gràcies a vosaltres.
Et demanarem tot seguit que ens facis una presentació del que és Fragmenta i que ens expliquis també els llibres que durant les properes setmanes podrem estar comentant. Però, justament, un dels llibres que destaca més dintre de la vostra col·lecció és un llibre que no podem tenir entre nosaltres. Els oients saben que normalment sortegem un exemplar de llibre que comentem cada setmana, però en aquest cas no el podem tenir a les mans perquè em deies, abans de començar l'entrevista, que està esgotat. És el llibre Respira, en aquest cas.
Sí, el llibre ara estem fent la segona edició. Sí, Respira és un conte molt senzill que parteix d'una nena a la nit, no pot dormir, diu la mare, mira, avui no puc dormir. La mare diu, què et passa? I diu, mira, tinc el cap, em passen moltes coses pel cap, no sóc capaç de serenar-me. I la mare diu, vols que t'ensenyi a respirar? I aleshores, a partir d'aquí, s'obre tot un món de possibilitats. La mare comença a dir, imagina que ets una ona del mar, no? I aleshores fan una barca de paper i la posen a la panxa i comença amb la respiració abdominal, no? Inspira, inspira profundament. Ara farem que ets un arbre, no? Un arbre que creix i comencen a fer l'exercici de l'arbre. Després segueix i almenys, sense adonar-se, en el fons està repassant una sèrie d'exercicis que venen del ioga, del tai chi, del qigong, la meditació, la visualització, en fi, una sèrie de maneres que jo sé que estan treballant en moltes escoles, els meus fills mateixos a l'escola ho fan cada matí abans de començar una estona d'interiorització, i una sèrie de tècniques que almenys només sabrà que està respirant, està inflant globus o està respirant com els arbres o com els ocells, o està fent com una serp, o, en fi, una sèrie de metàfores, però que en el fons estan ajudant res a respirar amb més consciència, més profundament i estar aquí i ara, que és una cosa que en el món d'avui que hi és tan agitat i amb tants estímuls visuals i de tota mena, no? Ajudar els nens a trobar aquesta manera de connectar un altre cop amb el cos, serenar-se i estar aquí i ara, no? I no deixar-se portar per la quantitat de pensaments i d'estímuls, no? És una mica un llibre pràctic en aquest sentit i que vol ajudar, doncs, a posar en pràctica una sèrie d'exercicis de respiració completa.
Amb aquest llibre us va venir al cap desenvolupar la col·lecció Petit Fragmenta?
Sí, va ser més o menys simultani. Jo tenia també ganes de tornar a pintar i de posar, en fi, de fer alguna cosa, no?, en aquest sentit. I mira, va néixer tot una mica en conjunt. Va mirar, doncs, aquesta col·lecció amb llibres en gran format, alguns il·lustrats, i realment, doncs, aquest va ser un dels primers a sortir, no?
Hem començat parlant de Respira amb l'Inés Castelbranco, però, Inés, et volíem demanar també que ens expliquessis què és Fragmenta.
Jo mateixa vam crear, doncs, una editorial en català amb llibres d'assaig i traducció també de textos clàssics i sagrats de diferents cultures, religions, una mica amb la idea de donar, doncs, als lectors catalans bons textos, o sigui, tant d'assaig com dels clàssics, per anar a fons, no?, per fer-se preguntes, per conèixer les altres religions, per pensar, doncs, el fet religiós i la filosofia, o sigui, les grans preguntes de l'existència, no? I d'alguna manera, doncs, hem anat creixent al llarg d'aquests anys, hem començat a fer les obres complexes de Raymond Panic, en fi, diferents projectes, i des de fa un parell d'anys que ens donava voltes pel cap, doncs, la idea de fer també una col·lecció infantil, o sigui, d'oferir un fragment als més petits, o sigui, un petit fragment, no? I, doncs, l'octubre passat vam començar precisament amb tres àlbums il·lustrats, i vam iniciar aquesta col·lecció, que vol ser un fragment doncs, pels més petits. Això vol dir que volem oferir textos cuidats, també d'autors d'aquí o de la tradició, de les diferents tradicions. Vam començar, per exemple, amb textos de Nasruddin, que és un personatge del sufisme i de Turquia, no?, que va viure fa molts anys. Tenim un conte africà, tenim, en fi, contes així de diferents cultures i tradicions, i també contes de gent d'aquí, però que ajuden una mica els nens a pensar, a fer-se preguntes, no? És una mica aquesta línia també de petit fragmenta.
Sempre també amb aquesta filosofia que ens parlaves de l'espiritualitat?
Sí, o sigui, a veure, aquí podem parlar d'espiritualitat en sentit ampli, no? La idea és ajudar els nens des de petits a fer-se preguntes, a contemplar la vida, a qüestionar-se, no? Més, per exemple, tots els nostres llibres al final tenen el que anomenem una guia de lectura. Tenen una petita reflexió de l'autor amb preguntes, amb idees, amb jocs, amb suggerències, i d'alguna manera que els adults que acompanyen el nen són llibres per ser acompanyats, o sigui, pels pares, pels educadors, a l'escola. O sigui, són llibres per llegir amb algú gran, no?, i per anar doncs, descobrint el significat profund, no? Són llibres exigents en aquest sentit, i per això podem parlar d'espiritualitat, de coneixement interior, d'interiorització, en fi, aquí el terme és molt ampli. La idea és realment plantejar temes que potser no són els més tractats normalment, o donar a conèixer doncs, contes i textos d'altres tradicions que a vegades necessita una mica d'ajuda, però que després ens obre un univers de possibilitats fantàstic.
Clar, en dieu petit fragmenta a la col·lecció que s'adreça al públic més petit, per entendre'ns, però això no vol dir que siguin petits els llibres, perquè en realitat, pel que veiem, els traieu doncs, amb un format i amb unes característiques de tapa dura, per entendre'ns, que no són llibres menuts, ni llibres d'aquests de portar pel metro o pel tren, sinó que són llibres d'aquests de regal, per entendre'ns, eh?
Sí, no, això hem volgut fer l'àlbum il·lustrat, no?, per excel·lència, que és aquest llibre de tapa dura, amb tot color, ben editat, o sigui, tot molt cuidat, el tipus de paper, tot això, cuidem al màxim, no?, com també ja veníem fent en el llibre d'adult. Són àlbums il·lustrats en què la imatge i el text són íntimament relacionats. Tant cuidem que els textos que ens arribin siguin textos bons, de qualitat, i això també nosaltres intervenim molt, intentem doncs, que estigui tot al seu lloc i tot, no?, arribar al significat profund que poden tenir després les guies i tot, fins als il·lustradors que triem, a la cura de les cobertes, a tot, en fi, intentem que sigui realment un llibre bonic. Sabem que els nens petits, doncs, és dels àmbits del llibre potser el que està més viu. Quan són petits, doncs, els pares han de ser molt amb ells, no?, i és la manera de descobrir el món, de fer-se preguntes, i tots, com a mare també tinc aquesta experiència, no?, tots tenim d'alguna manera que quan un nen li agrada un llibre l'hem de llegir un i dos i tres vegades i repetim, perquè el nen sent seguretat, o sigui, els relats li donen la seguretat, i els sap el que vindrà després, però això li permet experimentar emocions, sentir molta cosa, no?, connectar-me amb la vida, encara que inconscientment, i aleshores els llibres infantils circulen molt, s'espanyen molt, i aleshores doncs, han d'estar ben fets, no?, i han d'estar ben fets, i el nen ha de poder tocar i sentir el que és un llibre, no? Això creia molt en els llibres, malgrat tot el món digital en què vivim, els llibres s'hi seguiran sent, no? I és una experiència molt bonica passar les pàgines, anar enrere, anar endavant, apuntar, senyalar, descobrir, saber llegir les imatges. Això són llibres, ens agrada dir una mica, són slow books, no? Llibres que han estat fets amb calma, amb serenor, i que també convidem les famílies i els mestres i tot a treballar-los amb calma també amb els nens.
Ens deies que cuidàveu molt el text, però alhora també molt la imatge, la il·lustració, bé, tota la imatge en general del llibre, i és una mica el que passa, entenc, a casa vostra, no? Perquè sou tu i el teu company els que vau tirar endavant aquesta història de Fragmenta, aquesta editorial, i la col·lecció infantil recull, diguéssim, el que hi ha a casa. El treball pel text, d'una banda, però també alhora per la imatge, perquè tu, bàsicament, podríem dir que ets artista en l'espai, en el tema gràfic, sobretot, no?
Sí, jo vaig estudiar arquitectura, però sempre havia pintat, i quan vam pensar realment muntar Fragmenta, doncs l'Ignasi, que ve d'Humanitats i sempre havia treballat a l'edició de textos i té molt sentit de llengua i del text, no? I jo també amb tot el tema gràfic, clar, és aconseguir que la tipografia estigui com ha d'estar, que sigui fàcil de llegir. Realment és un treball que la gent molts cops no valora, però ha d'estar ben fet, no? La mida del text, l'interlineat, i a més llibres per nens, hi ha algun llibre que hem jugat amb les paraules i les hem fet més grosses, més petites, una mica com metàfores visuals també, no? Tot el sentit de les proporcions descobertes, clar, jo de la meva formació i després entrant de fons, investigant molt el tema tipogràfic, maquetació de llibres, els marges, el text, tot això realment ha d'estar al seu lloc i és una mica, sí, realment els llibres són fets bàsicament per nosaltres dos i en col·laboració després amb altres correctors i tal, però realment és una mica també de l'experiència pràctica que tenim de llibres, també dels nostres fills, de sentir els llibres que els agraden, de si tot ho hem pogut d'alguna manera tastar en casa, no?, també amb ells i amb amics seus, en fi, són llibres molt viscuts en aquest sentit.
Veig que sou prou valents perquè vau fundar l'editorial justament l'any que s'iniciava el desastre de la crisi econòmica internacional, el 2007, i fa un parell d'anys deies que engegàveu aquesta història de la col·lecció Petit Fragmenta, aquesta, diguéssim, aquesta col·lecció també, podríem dir que en moments encara difícils, on encara no n'hem sortit d'aquesta greu crisi que començava el 2007, no? Com veieu el futur?
A veure, el que sentim és que no podem estar de braços creuats i que nosaltres, en el nostre cas, som una petita editorial que externalitzem al mínim, o sigui, clar, tot el que puguem fer nosaltres, tot el que puguem fer, ho fem, no?, i amb tota la cura, amb tota la qualitat que som capaços, i aleshores és anar tirant, no, en fi, no és fàcil, però realment creiem molt en els llibres i creiem que també un editor pot influir a la cultura i pot ser agent cultural d'alguna manera. I ens agrada quan, tant amb els autors adults, dels llibres adults que fem, com tots aquests autors, quan realment aconseguim que arribin més enllà dels llibres i proposem trobades i seminaris i fòrums i conferències i som capaços realment de, partint del llibre, reflexionar la vida, pensar la vida, no? L'altre dia vam fer una trobada sobre aquest conte On és la lluna, amb el Jordi Amenós, que es deia una tarda de contes per viure millor, i a partir d'aquest conte de la lluna vam repensar el poder dels contes, i dèiem, i què seria d'un nen a qui mai ningú l'hagués explicat un conte, no? Seria possible? Com els adults encara també necessitem contes? Serà que a la nostra vida no ens expliquem un mite, el nostre conte, la manera d'explicar la vida no podia ser una altra? I no... O sigui, en fi, a partir dels llibres realment pensar la vida, pensar la cultura, pensar la nostra existència, no? Amb moltes hores, dedicant-hi moltes hores, molta energia, molt de carinyo, molt de cura, realment com editorial petita tenim molt contacte amb els autors saben que ens troben aquí, que venen, que discutim les coses a fons, que a vegades una coma, una paraula, donem-hi voltes i voltes, això està bé, no està, en fi, intentem fer un treball gairebé artesanal, no? Evidentment amb tota la tecnologia que cal, però de molta cura i de cuidar realment els petits detalls.
En les properes 5 setmanes repassarem 5 llibres amb atenció, parlant amb els seus autors, que vosaltres heu editat en aquesta col·lecció Petit Fragmenta. Comencem la setmana que ve amb Alil Bárcena, que ha publicat amb vosaltres Històries de Narudín.
Sí, Alil, vam voler començar realment amb aquest llibre, perquè el Jalil ja ens havia fet un parell de llibres per la col·lecció d'adults, sabem el seu coneixement profund del sufisme, de la tradició de l'islam, dels contes, la mística sufí, no? La part més mística de l'islam, i quan un dia li vaig dir, Jalil, contes sufís, podem... I ell em va dir de seguida, hem de fer contes de Nasruddin, que és un personatge encantador, no? És un personatge meravellós que barreja, doncs, és el savi foll, el savi que es va passar per barbots, però que en el fons ens està ensenyant unes veritats profundes de la vida, no? I se'ns està rient de nosaltres a vegades, no? D'una manera molt amb molt d'humor, amb molt de carinyo, i hem començat precisament amb aquests 10 contes que en Turquia doncs s'expliquen als bars, els contacontes tradicionals amb el té turc, i aquí doncs hem volgut introduir aquests contes, i ara mateix s'ha rebut un premi la setmana passada, el Premi Crítica Serra d'Or, realment han valorat que donem als nens doncs relats d'altres cultures, i que d'entrada potser sorprenen una mica, però amb l'explicació que hi ha al final, amb les preguntes, amb la idea que obren, doncs ajuden a anar més a fons, no?
L'altra setmana parlarem amb l'Àlex Tobar de Funàmbulos. Què ens en pots dir d'aquest llibre?
Aquest llibre és un llibre molt bonic, en aquest cas doncs l'Àlex i la seva parella, l'Àfrica, doncs els dos l'han fet amb molta coherència al text i la imatge, i és un llibre sobre molt bonic, parteix de la metàfora del funàmbul, que per s'estira una corda i camina sobre la corda. I què és això de caminar, no? És una metàfora de la vida, com la corda. Hi ha moments que puges, que baixes, hi ha moments que plou, que tens por, que tremoles, que tens vertigen. Aleshores, anem desgranant tots aquests sentits. És un llibre molt poètic, que de fet és per petits i grans, o sigui, de fet nosaltres ens hi trobem molts cops, no? Ens sentim molt identificats, i que aleshores ajudar els nens a pensar què és això de l'equilibri. Què fa el funàmbul? Ha de mirar l'horitzó, no mirar només els teus peus, sinó et caus, no? Confiar, caminar a poc, no tenir presses, en fi, és una metàfora molt bonica de la vida i és un conte que està molt ben il·lustrat. És realment una meravella.
Després tindrem també en Jordi Amenós, ja ens has comentat alguna cosa, no?, d'on és la lluna. Bé, de fet, ens has explicat que l'estàveu presentant ahir en un acte, no?
Sí, aquest és un conte molt bonic, molt senzill. El Pau, una nit de lluna nova, mira al cel i diu, on és la lluna? S'havia fixat a la lluna, que era molt bonica, i va desapareixent. I a partir d'aquí s'obre un món de possibilitats. Cadascú li dona una explicació diferent, què pot haver passat a la lluna, perquè no la veiem al cel, no?, a la nit de lluna nova. I aleshores és molt maco, perquè al final el mestre els dona l'explicació científica, no? Però diu, ells segueixen preferint pensar que la lluna és una bola de gelat gegant, de vainilla, o bombetes que s'han fos, o que és tímida, o sigui, la idea és, no hi ha una resposta única a la vida, no? I potser no hem d'ensenyar als nens només la resposta oficial, sinó de dir, pensem les coses, siguem creatius, és un himne a la creativitat, a les mil possibilitats que s'obren davant dels nens i davant de tothom a la vida, i que no ens resignem, doncs, amb la resposta única, no?
L'última entrevista que farem en aquest cicle que dediquem a la vostra editorial serà amb la Tina Vallès per parlar de Boca Baba.
Sí, Boca Baba és un conte molt bonic. És un nen que té un ull que mira a cada banda i que es beveja molt, o sigui, parteix d'aquí, no ens diu res més. Nosaltres no sabem si el nen, senzillament, és un nen diferent, no? I no té amics, té només un amic que està sempre mig malalt, un mig amic, com diu, que també és un nen que passa molts dies sense anar a l'escola, i aleshores aquest nen un dia troba un peix, i troba un peix que és com ell, veu que també té un ull a cada banda. Se'l queda ja com un enamorament així vital dels dos, no? Així que es coneixen, i és molt bonic, perquè l'amaga, després un dia la porta a l'escola, tots se'n riuen, no? I a l'últim moment el mestre arriba i diu, aquest peix és perfecte per estudiar els peixos per dintre, és un peix que no tenia color i era transparent, o sigui, el peix més lleig de tots és el que servirà per tota la classe estar al voltant i mirar com són els peixos. I el Boca Baba, doncs, surt content amb la seva peixera, amb el sacalló, que és el peix, a les mans, tot orgullós. No? És un conte molt ben escrit, la Tina és una gran escriptora, doncs, i que ens planteja res, una amistat entre un nen i un peix, però que deixa veure moltes coses, no serem tots diferents uns als altres, no? Tots aquests temes hi poden sortir, és un conte molt impactant, aquest és impactant, no? És fort.
Hem deixat l'últim llibre perquè ens comentessis fent un salt, la Tina Vallès serà l'última entrevista que farem, però la setmana anterior, abans de la Tina, parlarem amb l'Ignasi Moreta, que és el teu company en tots els sentits, company de vida, company d'aventura en l'editorial, i ell és l'adaptador del llibre que heu publicat de Ramon Llull. Recordem que ens trobem en l'any Ramon Llull i en aquest cas es tracta del llibre del Gentil i dels Tres Savis.
Sí, aquest és un llibre preciós de Ramon Llull, un llibre que, en què explica senzillament un gentil, el que seria avui doncs, un agnòstic, una persona que no creu, no sap què hi ha després de la mort, no pensa en Déu, no sap, no?, què opinar, doncs és vell, es troba al final de la vida, i està molt trist, molt engaixat, que passarà després, i va al bosc, i després, alhora, baixen tres savis de la ciutat, ve un jueu, un cristià i un musulmà, i els tres venen parlant entre ells, i quan troben el gentil, diuen, què et passa, per què estàs així? I els explica, no veig sentit a la vida, m'estic morint, com acabarà tot això, i els diuen, mira, doncs que Déu et beneix, i diu, de quin Déu parleu? I comencen a explicar, del Déu, i diu, però no creieu tots en el mateix Déu? I diu, mira, t'expliquem, i comença, doncs, el jueu, el Déu, crec en un Déu creador, comença a explicar els principis del judaïsme, després ve el cristià, i comença a explicar els principis del cristianisme. Tenim moltes coses en comú, però a més creiem que Jesucrist va néixer i va ressuscitar i tal, tal, tal. i després hi ha el musulmà. A part de tot això, creiem que hi ha un profeta, Mahoma, que talli un llibre, el Corà, i explica els nostres principis. I al final el gentil diu, ara us diré quina és la religió que m'ha semblat més verdadera, la que vull seguir la resta dels meus dies. I els tres savis s'assequen i se'n van. O sigui, és un final molt sorprenent. I el gentil diu, però no voleu saber realment quina és la religió que he triat? I diuen, no, nosaltres volem seguir discutint, volem seguir disputant entre nosaltres, no? Això va ser escrit fa 700 anys i és una actualitat impressionant. Diuen, no volem discutir, o sigui, no volem enemistar-nos per la religió, volem tant de bo que en el món no hi hagués guerres ni res en nom de la religió. Nosaltres volem seguir dialogant i és igual el camí que tu segueixis, no? I realment és una... Hem trobat que aquest any Ramalló, en fi, s'estan fent moltes edicions de Llibre de les Bèsties i d'altres obres de Ramalló que són molt boniques. Però aquest tenia especial cabuda a la nostra editorial, no? Un diàleg, o sigui, una metàfora del diàleg interreligiós molt bonica i molt actual, i escrit fa 700 anys, no? És realment impressionant com té una actualitat molt gran.
Inés, hem estat fent un repàs un per un dels llibres que comentarem amb més detall en les properes setmanes i també al principi d'aquest espai ens has pogut presentar què és Fragmenta i què és Petit Fragmenta, que és aquesta col·lecció d'infantil i juvenil, o d'infantil, bàsicament, d'infantil, que heu promogut a través de la vostra editorial. Agraïts per la recepció que hem tingut a la trucada de Ràdio Vilafranca i bé, a partir de la setmana que ve comencem aquesta aventura amb vosaltres repassant tots aquests llibres que tu ens has resumit breument. Gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau.